Radio Vilafranca.
Continuem amb el tema de la setmana dedicat a casals i campus d'estiu i en aquesta segona part us volem acostar tres propostes més de casals d'estiu temàtics. Les dues primeres van a càrrec de la Fanny Vivar des de Canal 20 a Olèrdola.
Per parlar de casals temàtics ens acompanya l'Esther Jiménez, membre de la Junta del Club Rítmica Olèrdola. Bon dia, Esther.
Bon dia.
En aquest cas, el Club Rítmica Olèrdola organitza un casal d'estiu temàtic, en aquest cas centrat en la rítmica.
Sí, en efecte.
Tot va al voltant de la rítmica, en aquest casal?
Com tu ben has dit, el casal que plantegem és un casal temàtic centrat en la iniciació i la tecnificació de la gimnàsia rítmica. Això sí, adaptant-nos al nivell i l'edat de cada participant. Però tot i així, també oferim dintre d'aquest casal jocs i dinàmiques de grups, diferents tallers, plantejarem també excursions, sortides, treballant això, tècnica corporal, tècnica d'aparell i treball de l'expressió corporal. Tot això anirà dirigit per l'equip tècnic del club i està doncs, això pensat, com he dit, per qualsevol nivell i edat.
Per tant, tothom s'hi pot apuntar. No has de tenir experiència en rítmica.
No. La idea d'aquest casal, de fet, és una miqueta doncs, motivar i fer arribar la rítmica a tothom, no? No només a les nenes i alguns nens que tenim al club, sinó doncs, aquelles nenes que vulguin doncs, veure què és això de la rítmica i que vulguin participar, doncs estan capacitades per poder apuntar-se.
I quan i on es farà aquest casal?
Mira, aquest casal es farà des del dia 25 de juny fins al 12 de juliol i es podrà fer la inscripció per setmanes. La primera setmana comencem el 25, un dia després de Sant Joan. Aquesta setmana, al ser de 4 dies, tindrà un preu de 50 euros per socis i 55 per aquells que no siguin socis. Les altres setmanes, el preu per soci serà de 55 euros i per no socis 60. A més, dins de cada setmana, els divendres, hi ha una activitat plantejada. Per exemple, la primera setmana anirem a la Illa Fantasia, la segona setmana farem una sortida a PortAventura i, finalment, l'última setmana farem una nit al local on entrenem. Aquest casal el fem al Centre Cultural i Lúdic de les Cabanyes.
I per què el Rítmica Olèrdola fa el seu casal a les Cabanyes?
Doncs el motiu pel qual fem el casal aquí a les Cabanyes és perquè el Club Rítmica Olèrdola no disposem d'un local propi i llavors combinem els entrenos entre el Lúdic Les Cabanyes i el local nou de Moja. El motiu pel qual el Club Rítmica Olèrdola estem entrenant diguem, a diferents locals i no a locals pròpiament d'Olèrdola és perquè no disposem d'unes instal·lacions adequades on poder fer aquestes pràctiques, sobretot de tècniques d'aparell, no? Que implica doncs, llançar pilotes, llançar els aros o les cintes, i al no tenir suficient alçada al sostre, doncs, vam trobar l'opció d'entrenar aquí també a les Cabanyes, és un local on ens dona l'alçada, I per aquest motiu estem una miqueta dividits. Clar, la nostra idea a la llarga és poder centralitzar-ho tot en un mateix espai, perquè això a nivell de gestió també és una mica complicat, no? I en el moment que puguem disposar doncs, d'un espai adequat, tipus una nau industrial a vegades, perquè potser fer-ne un pavelló és molt complicat, doncs la nostra idea doncs, serà intentar fer-ho tot al mateix lloc. Això també ens facilitarà el dia que vulguem fer un trofeu o qualsevol altra activitat poder fer-lo, perquè ara mateix a vegades ens ho hem plantejat, però clar, fer un trofeu de l'Olèrdola, per exemple, a Vilafranca al Penedès, queda com una mica estrany. Però bueno, tot arribarà. De moment estem molt contents amb els resultats i la feina que estem fent, portant el nom d'Olèrdola a tot arreu, i esperem, doncs, mica en mica, seguir fent el mateix.
I les inscripcions encara estan obertes?
Les inscripcions estan obertes. A les xarxes socials podeu trobar el link, o si no el trobeu, ens podeu fer arribar un missatge al correu del club, que també està a les xarxes socials, i veureu que podeu fer les inscripcions encara.
I quants anys fa que el Club Rítmic Olèrdola organitza aquest casal d'estiu?
Com a casal d'estiu, en aquest format, van començar a fer-ho post-pandèmia. Abans de la pandèmia, normalment el que aprofitàvem era a fer els entrenaments a la tarda, però en lloc de fer-ho en un espai tancat, aprofitàvem, sortíem al parc, etc., per les vinyes a vegades. Després de la pandèmia, van canviar el format i vam decidir fer-ho format matí, també per donar cabuda també a les necessitats de les famílies que doncs, no sabien a vegades què fer, bueno, on apuntar les nenes ho demanaven i vam fer aquesta modalitat de matí, que de fet l'horari és de 9 a 1, però també oferim l'opció d'acollida a les 8 si és necessari i ampliar-ho fins a les 2 del migdia.
Doncs moltes gràcies, Esther, per acompanyar-nos aquest matí i acostar-nos a aquest casal d'estiu temàtic centrat en la rítmica, en aquest clàssic organitzat pel Club Rítmic Olèrdola, i a tothom doncs, que estigui interessat que busqui per les xarxes socials, que trobarà més informació i es podrà posar en contacte amb vosaltres sense cap problema.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. I continuem parlant de campus temàtics i en aquest cas parlem d'un campus d'estiu adreçat al pàdel. I per això ens acompanya el Lucas Veles, director esportiu del Village Pàdel del Mar. Bon dia, Lucas.
Bon dia, Fanny, com estàs?
En aquest cas estem parlant d'un campus més centrat en el pàdel, oi?
Sí, a ver, la idea es... tenemos dos grupos diferentes a la hora del casal. Los niños que están orientados a la competición y niños orientados a, por ejemplo, niños que no hacen pádel o que juegan pádel muy poquito. Entonces nuestra idea fue dividirlos y dentro de un mismo casal, como si fuesen dos diferentes, ¿no? Para poder acoger a todos los niños y que puedan todos disfrutar de este deporte.
¿Y quién es el funcionamiento del casal? ¿Qué es farà durant aquest casal?
Mira, la idea es siempre el primer turno todos los niños harán pádel en ambos casales y luego la idea es lo que viene siendo el casal base, que le llamamos casal base al casal de niños que no juegan mucho pádel o de nivel iniciación, lo orientarán también a combinarlo con algún otro deporte, como puede ser baloncesto, pichi, gincanas, otro tipo de actividades para que los niños puedan divertirse. Lo que viene siendo el casal de competición, son niños que como están enfocados en competir en pádel, sí que esos niños harán directamente todo destinado a pádel, nivel táctico, técnico y todo tipo de aprendizaje.
¿Y algunas actividades comunes de los dos grupos?
Sí, bueno, la idea es las gincanas finales antes de la piscina o también haremos guerra de globos de agua y todas estas cosas. Eso seguramente lo hagamos en común porque al ser algo tan divertido para que todos se lo pasen bien.
¿Y cuándo y on es farà aquest casal d'estiu?
Mira, la fecha del casal es del 25 de junio al 26 de julio. Está dividido en 5 semanas. Tú cuando te apuntas no necesariamente tienes que venir a todo el casal, sino que te puedes apuntar por semanas, ¿vale? El casal se hará en el Village Padel del Mar, en nuestro club, y las inscripciones están abiertas hasta una semana antes del comienzo, que sería el 18 de junio, el cierre de las inscripciones.
¿Y quién es l'horari que tindrà aquest casal?
Mira, el horario es de 9 de la mañana a 1 y media pasado mediodía. Luego, cuando acabemos este horario, es cuando haremos la comida entre todos los niños junto con los monitores, en el que el niño se puede traer la comida de casa o en el club hacemos un menú que son 4 euros, que es un bocadillo, una bebida y un refresco para la hora de la comida. Y nada, ese es el horario general. Más o menos tiene un establecido una hora de cierre a las 2, 2:15, que es cuando acabemos de comer.
¿Y todas las edades, nens y nenes de todas las edades, es pueden apuntar o está adreçat a unas edades concretas?
Sí, nosotros pusimos un estimado de niños de 6 a 16 años, pero no necesariamente, si viene un niño de 17 años de competición de pádel o un niño de 17 años que quiera aprender a jugar a pádel, digamos que los grupos los vamos a separar un poquito también por nivel de pádel como tal, para que todos se puedan divertir y tal, pero sí, digamos que sí, de 6 a 16 es lo que establecimos más o menos como un promedio.
¿Y cuántos años fa que es fa aquest casal d'estiu?
Mira, el casal lleva haciéndose varios años en el club cada verano, pero bueno, este año, como estamos llevando más niños de competición también, queríamos darle lugar de acogida a estos niños para que todos puedan disfrutar este verano del deporte y la piscina ahí del club. Así que ya llevamos varios años, pero este año es la primera vez que lo enfocamos de esta manera diferente, de montar dos tipos de casal.
I les inscripcions com van? Perquè el pàdel és un esport que va en auge, no? Està en augment. Com van les inscripcions?
No, el ritmo de inscripciones la verdad es que va bastante bien. El pádel, por suerte, últimamente la realidad es que mucha gente lo está empezando a jugar, se está dando cuenta que es un deporte muy divertido, toma sus clases y tal, y por suerte de inscripciones vamos muy bien. Lo que las plazas son limitadas, obviamente, porque por X cantidad de monitores solo pueden haber cierta cantidad de niños y nada, las plazas son limitadas, por eso también siempre recomendamos a la gente que si se lo está pensando y tiene ganas, que intente tomar la decisión lo antes posible para no quedarse fuera.
I per inscriure's o per obtenir més informació, com ho poden fer els nostres oients?
Mira, las inscripciones las pueden hacer o directamente acercándose al club, al Village Padel del Mar, o me pueden escribir a mí a través de WhatsApp, a mi número que es 669-096-628. Me llamo Lucas y me pueden escribir con el nombre del niño, más o menos comentándome un poquito si ha jugado pádel, si no ha jugado, o cuál es el fin que tiene, digamos, el niño y me indican qué semana querría venir, teniendo en cuenta lo que te comentaba antes, de que la semana lo dividimos en cinco, sería semanas la última de junio y luego las 4 de julio las separamos también como diferentes.
Doncs moltes gràcies, Lucas, per acompanyar-nos aquest matí aquí a Canal 20 i apropar-nos doncs, a aquest campus del Village Padel del Mar.
Muchas gracias a ti, Fanny, por el espacio y por el momento. Y nada, espero que vaya todo muy bien.
I acabem aquest tema de la setmana anant a Domenys Ràdio, on la Lourdes parla amb la Míriam Pujol, gerent de Més que Lleure, encarregats del casal d'estiu de Sant Jaume dels Domenys. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs parlant de casals d'estiu, no podia faltar els que tenim aquí al Baix Penedès i per això ja en tenim a una persona coneguda d'aquest programa, que és la Míriam Pujol, la gerent del Més que Lleure. Molt bon dia, Míriam. Com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bé, m'imagino que a tope ja preparant perquè això comença en no res, no, els casals?
Sí, ja estem aquí en preparació, ja hem fet la reunió de pares, ja estem contractant monitoratge, o sigui que ja està tot a tope.
Explica'ns una mica quines propostes heu fet aquest any i com podran gaudir tots els nens i nenes d'aquí, de Sant Jaume dels Domenys.
Doncs mira, el casal aquest any és del 25 de juny al 19 de juliol. L'horari que fem és el servei d'acollida de matí de 8 a 9 del matí. Aquest servei ha d'haver un mínim de 8 inscrits per setmana per poder-lo realitzar. De moment estem allà, encara no els hem omplert els 8, però bueno, esperem poder-lo tirar endavant. Després tenim l'horari del casal, que seria de 9 a 1. Sempre deixem 10 minutets abans perquè puguin entrar, perquè si les famílies han d'anar a treballar, doncs aquests 10 minutets de marge els hi va molt bé i obrim portes a les 8 i 50. El casal el continuem fent a l'escola Els Quatre Vents, com sempre, i la recollida és a la 1. Simplement els dimarts i dijous anem a la piscina i aquest dia, el dimarts i dijous, és els dies que els pares han de venir-los a recollir doncs, a la mateixa piscina. Els monitors els porten fins allà i llavors la recollida és allà per poder tenir més temps, no? Gaudir més temps de la piscina, perquè si hem de marxar abans, doncs per arribar a la 1 al casal, doncs bueno, és aquella mitja hora que es perden ells de piscina. Després, bueno, aquest any tenim el servei Carmanyola, que el subvenciona l'Ajuntament, o sigui, el servei monitoratge el subvenciona l'Ajuntament, i és gratuït per totes les famílies, o sigui, que si s'apunten a aquest servei, que seria d'una a cinc, ai, a tres de la tarda, perdoneu, doncs és gratuït. El propi Ajuntament doncs, l'ha subvencionat. A part, també ha subvencionat 3 euros per nen per setmana, perquè el cost era més elevat, el que passa que ells han subvencionat, i després també han subvencionat 2 setmanes d'una vetlladora per aquells nens que tinguin necessitats educatives especials doncs puguin utilitzar aquest servei durant 2 setmanes. Després tenim, així com a sortides que fem aquest any anem al Canal Olímpic amb els nens dels cursos de tercer i sisè, i El mateix dia, els nens d'I3 fins a segon, anem al castell de Castelldefels. Marxem amb el mateix bus, tots junts. El que passa que hem buscat dues activitats diferents destinades a cada edat. No? No. Llavors hem buscat la mateixa població doncs perquè el bus pugui pujar tots els nens i al final el cost és menor. No. Aquesta sortida es fa el dia 5 de juliol. A comentar, no?, que les sortides, si no estan inscrits en aquella setmana, no poden apuntar-se a les sortides només, no?, perquè hi ha famílies que diuen que li agradaria venir a la sortida aquesta, però no està apuntat aquesta setmana. Mm. Expliquem el per què, no? Nosaltres contractem monitoratge en base al nombre d'inscripcions que tenim, no? Clar. Llavors, si aquella setmana posa doncs, que tenim menys nens, doncs tenim menys monitors. Si venen Clar. A la sortida tots, doncs hem d'agafar doncs, més monitors per la sortida.
Clar.
Doncs simplement per això ho fem, perquè a vegades les famílies... Ostres, no ho entenc, no? Doncs expliquem una miqueta doncs, per què ho fem així, no? Uh-huh. Res, aquesta sortida doncs, han de venir igualment a les 9 del matí al casal i arribarem pues, a sobre les 3 o així de la tarda. Normalment nosaltres sempre creem un grup de WhatsApp on enviem l'enllaç a les famílies i elles doncs, es poden adjuntar a aquest grup. I la directora del casal el que fa és, doncs, quan fem sortides, per exemple, doncs, quan surten del lloc, envia un missatge dient en una hora arribem, més que res perquè, bueno, ja sabem que els horaris amb els nens és complicat seguir-los, i més quan portes tants nens, no?, que si ara tinc pipi, que si ara hem d'anar al lavabo, no?, doncs el bus a vegades, doncs, es retrasa la sortida, i el que no volem és que les famílies estiguin amb la calor esperant un quart d'hora, 20 minuts a la porta de l'escola, esperant els seus fills, no? Llavors, bueno, ho fem d'aquesta manera i aquest WhatsApp, aquest grup de WhatsApp també el que serveix és per donar informació, no? Doncs recordeu que demà heu de portar pues, tal cosa, tal altra, no? Mm-hmm. Una miqueta així. Les famílies anem una mica boges, no?, amb la vida social que tenim, amb la feina, amb tot una miqueta, i se t'escapen moltes coses, no? Llegim el projecte a l'inici, però després ja no ens en recordem de què havíem de portar, de què no, no? Mm-hmm. Doncs aquest grup de WhatsApp doncs, serveix una miqueta doncs, d'això, per aquest punt d'informació cap a les famílies. Uh-huh. Després tenim una altra sortida, que és el Sapacara Fun Parks, que està a Cornellà de Llobregat. Aquesta sortida és el dia 18 de juliol. Perquè sou una idea, és una nau industrial on hi ha diferents zones habilitades amb jocs, multijoc, el que serien inflables, anem li dir, no? Uh-huh. Circuit d'obstacles, jungle tag, bueno, tot, per cada edat doncs, tenen un apartat per poder gaudir de les instal·lacions. I aquest dia doncs, és igual, marxarem a les 9 del matí i tornarem sobre les 3 i mitja de la tarda.
Que xulo.
Sí, sí. La veritat és que aquest any hem intentat buscar sortides, sempre buscant sortides per la zona, però hem intentat buscar alguna sortida que fos més, no?, cap al Llobregat, anem-li dir, no? Les dues sortides anem cap al Llobregat. Una és d'aigua, no?, més d'aigua, i l'altra, doncs és en un espai interior. Intentem que no estiguin molt a fora... A l'intempèrie anem-li dir perquè fa molta calor l'estiu i, bueno, doncs lo típic, no? Anem a veure una granja, sí, està molt bé, però és que passen moltíssima calor els nens, no? Llavors s'avorreixen, llavors estic cansat, no? Llavors ja comencem amb aquestes dinàmiques i, doncs, bueno, intentem buscar sortides doncs, que els hi agradin també. Uh-huh. Nosaltres no som partíceps a buscar sortides com a parcs aquàtics. Primer perquè no hi ha control, no? Perquè, clar, un nen vol pujar un tobogan, l'altre vol pujar l'altre, no? I com controles això,
clar.
No?
Llavors, pot ser perillós, bueno, no? Fins i tot.
Sí, diríem... bueno, és perillós. Sí, sí. Nosaltres el que intentem és que tot el que tingui perill, treure-ho, no? Perquè el propi nen ja hi ha perill, no? Treballar amb nens ja, ja tens perill de per si,
són
no?
Són especialistes, no? En buscar el perill.
Sí. Són superespecialistes. Llavors, doncs, bueno, intentem buscar espais i sortides on hi hagi un control, on els tinguem controlats. Per exemple, al Canal Olímpic tenim monitors experts en allà, està tot controlat, surten amb grups, nosaltres monitors portem més monitors a més, o sigui que, bueno, és un lloc controlat, no hi ha onades, no, vull dir que es veu perfectament si passa alguna cosa de seguida. I a més van amb els petos perquè no es puguin ofegar, vull dir que està tot bastant
molt
controlat.
Molt controlat, no?
Sí, sí, sí.
I també feu aquesta nit de vivac al casal.
Sí, bueno, això no pot faltar. Primer perquè les famílies ja ens
pares
ho demanen.
Pares feliços,
també.
No? Sí, nen sí, que ja no dorm a casa, deixa'm sí, una mica.
Sí, sí. No, i a més ja diem el dia que és perquè les famílies, els papes i les mames es puguin muntar aquella nit i puguin anar a sopar i puguin fer el que vulguin sense els seus fills, o sigui que... I els nens contents també perquè dormen al casal amb els seus amics, és una experiència molt divertida, la veritat. I bueno, el farem la nit de l'11 cap al 12 de juliol i sobre les 8 i mitja és quan fem la rebuda dels infants i res, els pares han de portar el sopar d'aquell dia i l'esmorzar el proporcionem nosaltres, els hi posem croissants, cereals, una mica de salat, una mica de fruita i és molt divertit perquè clar, es lleven i és com els hi muntem unes taules amb tot el menjar i llavors venen ells amb el plat i es van servint el que volen, bueno, doncs com a l'hotel, no? Anem-li dir una miqueta.
No puc anar-hi jo, Míriam. Això mola, eh?
Hi ha un pare que ens ho pregunta. Un dia farem una mica un vivac per pare, si voleu. Estaria molt divertit. Però bueno, bé, aquest dia ja et dic, sempre fem un dijous cap un divendres, perquè el divendres aquella nit no dormen i el divendres estan cansadíssims. I llavors intentem ja fer activitats una mica més calmades ja, perquè bueno, van una mica adormits durant el matí. I si és un divendres, doncs bueno, el divendres aniran a dormir abans, seguríssim. O sigui, cap als pares també perfecte.
Déu-n'hi-do, aquest any esteu al Vedruna, aquí a Sant Jaume, a Sant Pere de Riu de Bitges i a Pacs del Penedès.
Sí, les cabanyes també, i a les Roquetes de Sant Pere de Riudevilles també, ai, de Sant Pere de Ribes també treballem, i Sant Pere de Riudevilles fem un campus significatiu de futbol també.
Déu-n'hi-do, com es sí. Presenta l'estiu mogudet i molt intens a menys d'un mes de que comencin aquests casals d'estiu. Míriam, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa. Que vagi molt i molt rebé aquest casal i res, com sempre, agraïts de que ens pugueu explicar tot allò que feu amb els nostres infants.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Una abraçada, Míriam.
Igualment.
Vam conèixer-nos a l'estiu per llançar birres i platja, quina tarda vam passar. Bufava tramuntana de rises entre onades i la teva mirada se'n va quedar clavada.
Que no s'acabi, canten Figaflaues, i això és el que volen tots els nens i nenes i adolescents i joves i estudiants quan som a les acaballes de l'estiu, que no s'acabi mai.
No em diguis que això s'ha acabat. Hi ha voltant de francesos que van liar-la, que prenen la gent agafats de la mà i em diu anem-nos a banyar. L'aigua és salada,
l'aigua és salada,
i et veig tan dolça,
tan dolça,
i m'acosto a la teva galta i ho dius tot amb la mirada. Que no s'acabi. S'acabi l'estiu. L'estiu. Sota la lluna prendiendo sativa, sobre la panxa mi poso una petxina i t'enyoro tant. Sé que s'està acabant.
Bon dia, són 2:15. Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. L'Ajuntament treballa per estendre el programa de rehabilitació als locals buits de Vilafranca amb l'objectiu de revifar el comerç. Amb la irrupció de les noves tecnologies, les compres online o els efectes de la pandèmia, el comerç local s'ha vist en molts casos perjudicat. Els comerciants fan un esforç per tirar endavant els seus negocis, mentre les administracions treballen per donar-los un cop de mà. Divendres tenia lloc la tercera edició de la Nit del Comerç, organitzada per l'Associació de Comerciants Vilafranca Activa, en la qual es van lliurar reconeixements a comerços professionals i entitats compromesos amb la promoció del comerç de proximitat. A l'acte va assistir el director general de Comerç de la Generalitat, Jordi Torrades. Torrades posava de relleu la problemàtica dels locals buits amb què es troben molts municipis catalans i assumia la responsabilitat des de l'administració d'establir polítiques per mantenir els locals oberts i dinamitzar les zones comercials. Per la seva part, la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vilafranca, Lourdes Sánchez, assenyalava que el comerç vilafranquí es troba en una situació complicada i és per aquest motiu que el consistori està duent a terme un estudi dels locals buits i treballant per estendre el programa de rehabilitació que s'està fent ja en habitatges, també als locals. L'Ateneu Mugenc organitza un tast d'escumosos del món amb el prestigiós sommelier Xavi Roig. L'Ateneu Mugenc Fem Poble organitza per aquest divendres un tast d'escumosos del món amb el prestigiós sommelier Xavi Roig. Roig és sommelier de Cal Fer-ho, de Sant Sadurní, i ha estat guardonat com a millor especialista de vi escumós del món a Espanya en la primera edició del concurs Sparkling Wine Master Espanya. La cita és aquest divendres a les 8 del vespre a la Torre de Moja. Cal inscripció prèvia a ateneumugenc@gmail.com. Les places són limitades i el preu pels socis de l'Ateneu és de 20 euros, 25 euros pels no associats. Sant Llorenç d'Hortons acollirà el 17è Aplec Sardanista el pròxim dissabte 15 de juny a partir de les 6 de la tarda a la plaça del referèndum 1 d'octubre de Sant Llorenç d'Hortons tindrà lloc la 17a edició de l'Aplec Sardanista. Aquest es caracteritza per un format de tarda i nit i va acompanyat per les cobles La Flama de Farners i Sant Jordi Ciutat de Barcelona. També compta amb una exhibició de colla federada en sardana esportiva, un concurs de colles improvisades, un sopar i coca i cava. L'aplec de Sant Llorenç té lloc sempre el dia abans de la celebració del Dia Universal de la Sardana, unint-se a la proposta de la Confederació Sardanista de Catalunya Som Sardana amb la interpretació de la sardana Jorn Alegre de Josep Saterra en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. També és sempre un moment especial la sardana de conjunt que clou l'acte i que va ser estrenada en el primer aplec, composta pel jove músic d'arrels hortonenques Josep Clavé. I acabem explicant-vos que Calafell estrena 4 dracs infantils construïts per la vilafranquina Dolors Sans. Calafell va estrenar el passat 18 de maig 4 dracs infantils anomenats Espornetes, que han estat dissenyats i construïts per l'escultora vilafranquina Dolors Sans. Els 4 dracs infantils complementen el drac Espurna Gran, que ja va fer la mateixa Sans el 2022. Les figures s'inspiren en la figura gran, però sense el cavaller, amb proporcions similars, i l'única variació del cap i la mirada que tenen l'aire d'un drac que encara és infant. Les espornetes tenen 2 metres de longitud i pesen 8 quilos amb 6 punts de foc repartits entre la boca, les ales i la cua. Dues d'elles disposen també d'un mecanisme per llançar bengales. L'acte d'inauguració dels dracs infantils es va fer durant el tercer concurs d'enceses de dracs que organitza la colla de l'Espurna. Una peculiaritat d'aquesta colla és que cada any, des de l'estrena del drac Espurna, fan un recorregut a peu de 26 quilòmetres des del taller de Dolors Sans, a prop de Pacs, fins a Calafell.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i gairebé 6 minuts. Si hi ha un sector que té una gran demanda és el de l'atenció sociosanitària i porta anys. I avui la Mercè del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca ens explicarà com formar-se en aquest àmbit. Mercè, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Parlarem d'un certificat de professionalitat que justament forma persones per poder treballar en aquest sector amb una alta demanda.
Amb una alta demanda, amb moltes oportunitats d'inserció laboral. I sí, podem dir que és una de les nostres especialitats, tot i que no l'oferim anualment.
Una especialitat de la casa, de la fascina?
De la casa, sí.
Sí?
Sí.
I n'hi ha algun de prop?
Estem justament ara desenvolupant un d'ells.
D'acord. Ara hi anem, però abans, com sempre, fem un cop d'ull a l'agenda formativa, aquests cursos més imminents.
Sí, mireu, d'una banda, en el bloc del que seria la formació en tecnologies de la informació i la comunicació, el Puntic Vilafranca Virtual, que com sabeu està ubicat a la fascina, ofereix per aquest curs, per aquest mes de juny i juliol, dos cursos, dos càpsules formatives que en diem perquè són de curta durada, són entre 6 i 8 hores, que són les següents. Una és Introducció al Canva, vale? Aquest programa per fer infografies, fer currículum, fer vídeos, que està molt en voga. I un altre que es diu Retoc Fotogràfic amb Jim, que és el germà de Photoshop, però en codi lliure, que també és molt, molt interessant. El primer comença el dia 18 de juny i aquest segon el 8 de juliol. I les inscripcions ja es poden fer des de ja mateix a ocupació.vilafranca.cat.
Quan s'atura la formació? A l'agost, bàsicament?
Sí, a l'agost, sí, bàsicament en tots els cursos que fem, sí, hi ha una aturada aquí. Us vull informar també d'una altra acció que durem a terme ara de forma imminent, el dia 19 de juny, i és una xerrada informativa sobre el sector de les instal·lacions, així dit en genèric. Aquesta acció està emmarcada dins del projecte de treball als barris del SOC i és d'alguna manera l'avançada d'una formació a mida que estem ja treballant sobre instal·lacions en electricitat i aigua que té previst el seu inici en el mes de setembre proper, setembre-octubre, encara ho hem d'acabar de decidir. Llavors, aquesta xerrada anirà a càrrec d'una empresa col·laboradora del nostre servei, que personal en pràctiques i col·labora sempre que ho sol·licitem, que és la Lampisteria Salvador.
I avui, com us dèiem, abordem aquest certificat professional d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials, que la Mercè ens deia tot orgullosa, que és una de les especialitats del Servei d'Ocupació de Vilafranca.
Sí, així és.
Presenta'ns les convidades.
Bé, tenim tres persones aquí a l'estudi que ens parlaran d'aquesta formació. La primera d'elles és la nostra tècnica coordinadora de l'àrea de formació, que és l'Anna Carbonell.
Bon dia.
Benvinguda, Anna.
Merci.
En segon lloc, tenim a la Montse Roca, de l'entitat L'Espiga, directora.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
I per últim, la Pilar Tomei, és una ex-participant d'un dels cursos que hem fet en edicions passades, concretament en l'edició 2021.
Bon dia,
molt
Pilar.
Molt bon dia.
Benvinguda.
Moltes gràcies.
Comencem amb l'Anna per emmarcar una mica aquesta formació. Explica'ns quin tipus de formació és i quins requisits acostumeu a sol·licitar per a aquelles persones interessades?
Vale, el certificat professional d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials és una formació que enguany l'estem desenvolupant. Intentem fer un any sí, un any no, a vegades passen dos, en funció una mica de la demanda que té. Sí que és veritat que hi ha molta oferta laboral del sector. I la vam demanar en el marc de FOAP, que ja ho coneixeu, que és la formació professional, que subvenciona el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Vale. És una formació que el primer que demanem és motivació per formar-se en aquest sector.
Abans de currículum, motivació.
Sí, oi que sí.
Fantàstic.
Vale. No, hi ha un requisit imprescindible que ara explicaré,
sí, sí.
Però sí que és veritat que demanem motivació per treballar en el sector perquè, bueno, t'ha d'agradar, és que si no és complicat. Llavors, sí que és veritat que com que és un certificat professional de nivell 2, es necessita disposar del graduat en ESO o bé ser competent per passar les proves de nivell 2 que marca la Generalitat. Vale? Si no es té el graduat no passa res, es poden passar prèviament a fer la selecció del curs, doncs passem les proves de competències. Aquest any, per exemple, en la selecció doncs, va haver-hi bastanta gent que no tenia el graduat i que van accedir-hi a través de les proves de competències. Com que és un curs subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, ja sabeu també que s'ha d'estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació i ja està, requisits aquests i sobretot això, que t'agradi i que et vulguis dedicar a estar amb les persones, a tenir-ne cura. I bueno, això després la Montse ens explica més, no? Quin és el perfil i què requereix. Per part nostra, això. Vale? Llavors, remarcar això que és una formació que té molta sortida laboral. De fet, el servei, que quasi cada setmana gestionem ofertes del sector, de diferents centres d'atenció a les persones i que, per tant, creiem que el juliol, quan l'alumnat d'aquest any hagi acabat les pràctiques, pues, gairebé tot l'alumnat s'insertarà seguríssim.
Aquesta és la causa per la qual des del Servei d'Ocupació s'aposta per aquest tipus de formació, aquesta alta
clar,
demanda?
Clar, és una d'aquelles formacions que casa directament amb l'oferta laboral, no? I sempre com a servei intentem aportar formació que després la gent pugui trobar feina i si la pot trobar per aquí a la zona, al territori, doncs millor que millor. Sí.
Doncs parlem amb tot un referent a la comarca, com és la Fundació L'Espiga. Ens acompanya la seva directora, la Montse Roca. Montse, explica'ns una mica com està el sector sociosanitari ara mateix, quins perfils professionals calen, quina formació necessiteu, demaneu, amb què us trobeu.
Bé, doncs el perfil professional que es demana per regulació, per normativa legal, és des del 2019 que va sortir. Es demana o el tècnic d'atenció a la dependència o de cures d'infermeria o bé doncs, la certificació de professionalitat. És veritat que quan va sortir també la normativa el 2019 van regular aquesta formació i a més van fer també l'habilitació. És a dir, nosaltres actualment amb els nostres serveis tant d'atenció diurna com de residència tot el personal que tenim està habilitat perquè amb una sèrie de mesures d'una vida laboral, etc, etc, es van poder habilitar. Però a banda de les competències tècniques, evidentment nosaltres el que demanem també és que la persona tingui habilitats interpersonals, habilitats interpersonals per a relacionar-se amb les persones amb discapacitat o en situació de dependència. I després també que tingui valors. Valors és molt important. La persona doncs, que sigui respectuosa, que tingui iniciativa, que pugui resoldre situacions conflictives que de vegades es poden passar i que poden portar a situacions molt més greus. I la comunicació és molt important i sobretot la comunicació efectiva. És a dir, jo em comunico però sé també esperar a que l'altre es comuniqui amb mi, perquè les persones en situació de dependència o en greus discapacitats, com les que tenim a la Fundació L'Espiga, tenen el seu ritme de comunicació, poden tenir comunicació verbal o no, expressar-se en gestos, en moviments de tot el cos, en símbols, en pictografies, i això es necessita donar un temps. I després una altra cosa que tenim molt en compte com a valors és l'ètica professional. Al ser la confidencialitat del sector, que a vegades en aquest sector costa molt. Hi ha altres sectors que està reconegut, però en el sector d'atenció a la dependència això costa i és molt important.
A l'Espiga acolliu persones en pràctiques?
Sí.
I n'esteu contents de l'experiència?
Sí, evidentment. Que pensem que les pràctiques són essencials, perquè la pràctica és la manera de posar el coneixement teòric en la vida real. És la manera que permet atendre les persones directament, veure les seves necessitats, veure tu com pots respondre, intervindre en tots els professionals. Una manera d'autoavaluar-te també, perquè és, a vegades la teoria és una realitat, però és una formació, però la realitat és una altra. I llavors sí que també hem tingut doncs, persones en pràctiques que han vist, doncs, mira, això no és el camí professional que jo vull trobar, o uns altres al contrari, que han acabat amb graus universitaris, perquè es forma de tot. Nosaltres, per exemple, del personal que tenim amb atenció directa de plantilla, hi ha molts que han accedit al cicle mitjà i després inclús al cicle d'integració social, que és ja la via directa per entrar a la universitat. Per tant, que les pràctiques són essencials i la veritat és que l'experiència que tenim és molt bona i ojalà en tinguéssim més, perquè tenim greus problemes per trobar personal qualificat.
Per tant, això que deia l'Anna Carbonell, que hi ha una alta demanda, que no. Quan acabin el curs està segura que tots treballaran, és cert, falten professionals,
perquè a més hem de tenir en compte de que estem parlant de serveis que són els 365 dies de l'any i les 24 hores. Evidentment, el personal ha de fer substitucions, ha de fer vacances, substitucions per malalties, tal, i no trobes persones qualificades i amb ganes de fer-ho.
La motivació que deia l'Anna.
Amb ganes de fer-ho, exacte.
Quan cal personal a la Fundació L'Espiga, quins mètodes de selecció de personal soleu fer servir?
Doncs mira, el primer és revisar tots els currículums. Evidentment, tot el personal que ha passat de pràctica, sigui de la pràctica que sigui, i que hem valorat positivament a l'equip d'atenció directa i la resta de professionals. Aquests són els primers. Llavors es fan entrevistes i, evidentment, aquests són els primers. Tenim moltes persones que han passat de tota la vida, perquè per ser concreta jo sóc una d'elles.
Ah, sí?
Sí. D'altres titulacions, però sí, hi tenim moltes persones, perquè és la nostra via d'entrada, diguéssim, al veure que la persona, a més, doncs, bueno, que a partir d'aquí, de la pràctica diària, s'estimula, té capacitat de resoldre conflictes, d'atendre les persones, tot això doncs, per millorar la qualitat de vida de les persones dependents i dels serveis, també, que hem de lluitar molt.
Una mica ja ho deies, però vull insistir. En aquest procés de selecció, davant de 4 o 5 currículums, què més valoreu? Què prima? Parlaves de valors, d'ètica...
Prima l'empatia, que és molt important. Prima la capacitat d'observació de la persona, perquè observar amb una persona dependent, això implicarà que si arribes a conèixer-la d'alguna manera, doncs pots preveure situacions de que puguin tenir malestar de salut, que estiguin angoixades i allò desencadeni un conflicte. Priva, evidentment, el respecte de la persona, el saber que estem atenent persones i que cada persona té els seus hàbits i les seves maneres de fer i el seu ritme, i això és el principal. Jo estic donant suport a la persona, no estic treballant en una fàbrica o tal, no. I, per tant, el primer de tot és respectar que és una persona i atendre les seves necessitats com ella vol que li faci. Això és molt important. I la confidencialitat i la discreció. Això també, ser discret, perquè, bueno, tendim a fer masses comentaris.
I, per acabar, què aconsellaries a aquelles persones que s'estiguin formant en aquest àmbit sociosanitari, d'atenció a la dependència? Què els hi pots dir que les ajudi?
Doncs mira, el primer que es cuidin ells, perquè si jo em cuido i estic contenta amb mi mateixa i em sento segura, segur que transmetré també un bon cuidado a la persona.
Aquesta no me l'esperava, eh? Sí que és veritat que és bàsica i que és essencial, però...
Tant per als cuidadors familiars com als cuidadors professionals, perquè si jo estic, et puc dir que jo que porto tants anys a l'Espiga, les persones que vaig... que encara n'hi ha moltes que vaig tenir quan vaig començar de pràctiques, miren la cara i ja em diuen, la Montse avui està nerviosa, val més que no li diguem res, vull dir, perquè ens coneixem. Per tant, que el cuidar-se és molt important. Després, la formació continuada, no és fer una certificació, ja tinc el títol, sigui certificació o sigui la graduació que sigui. Ens hem de formar contínuament i després dedicació. Si ho fas amb ganes, evidentment estaràs molts anys, tu seràs feliç i faràs feliç als altres.
I també volem escoltar a la Pilar Tomei, que va ser alumna d'aquest certificat de professionalització al curs 2020-2021. Pilar, què t'hi va portar al curs d'atenció sociosanitària a persones dependents?
Pues, en principi, clar... poder-me formar per poder disfrutar de lo que és el que m'agrada fer, no? L'atenció a les persones amb discapacitat és una cosa que sempre m'ha cridat, i amb l'empresa que havia estat abans ho vaig passar molt bé, vaig tindre molt, molt bon record, i bueno, formar-me una mica més per treballar amb persones adultes també.
Perquè abans de començar el certificat professional, quina era la teva formació i experiència professional? Una miqueta la trajectòria.
Bueno, estava com a monitor. Llavors no tenia una formació per estar amb ells.
Amb persones amb dependència, ja
sí,
treballaves.
Sí.
La Pilar és un cas d'aquells que per anys d'experiència no es podia habilitar i que, per tant, que per normativa havia de formar-se sí o sí. Llavors va arribar a les seves mans, no?
Sí,
el curs. La informació d'aquella edició, i la va fer, i després, bueno, vas fer les pràctiques a l'Espiga.
Sí, seguidament vaig fer les pràctiques a Massalburnà, i bueno, tot un seguit ja vaig quedar, que és on estic treballant actualment encara.
Per tant, el que deien elles, motivació, dedicació,
sí,
ganes, l'àmbit sociosanitari és
el
teu medi, no?
És el necessari. Abans que tot és el necessari, és el que diu la Montse. Vull dir, tens que tindre empatia, saps que estàs treballant amb persones i que aquelles persones tenen una necessitat igual que tu. El que tu sents, elles també ho senten. Llavors ho has d'entendre. Tothom tenim una capacitat més lenta, més ràpida, però s'ha d'entendre en tothom.
Com valores l'experiència de fer el curs? Va ser fàcil? Va costar?
Bueno, la valoració molt bona. Fàcil? Sí, m'ho van posar. La veritat que, bueno, jo vaig disfrutar també molt del curs. I va estar molt bé. Va haver uns professionals a l'alçada. Va estar molt bé, la veritat.
Durant el curs també vau visitar algun centre sociosanitari de la comarca, potser?
No, perquè estàvem en pandèmia.
Clar, 2021. Això, sí, en època post-Covid, sí, estava tot molt restringit i feina fins i tot a trobar les pràctiques.
Sí.
Bueno, era aquella època que...
Que tot estava molt tancat, sobretot els centres de gent gran i de dependents.
Sí. Ens va limitar una mica, això.
Però tenies experiència prèvia, per tant,
sí,
ja sabies.
Sí, 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 sí. Mira, em va anar la mar de bé perquè jo volia continuar treballant amb gent amb discapacitat i això, i va ser la meva oportunitat, la veritat.
Recomanaries aquesta formació a altres persones?
Sí, molt. Vull dir, si tens aquests inputs de, no?, que tu disfrutis d'aquesta feina, sí. És una pauta a seguir segura. I, bueno, i la feina també.
Li hem demanat a la directora de l'Espiga quins consells podria donar, i ara et pregunto el mateix a tu. Un consell a aquelles persones que estan buscant feina en aquest àmbit sociosanitari, d'atenció a la dependència?
Pues mira, seria el mateix, eh? És que si tu saps que has de treballar amb persones, el primer que tot, tindre empatia. Saps on vas a treballar. Vull dir, ningú t'està dient que sigui fàcil, però estàs tractant amb persones. I això és la primera valoració que has de fer. Siguis més llest, menys llest, el que sigui, però valora que estàs treballant amb persones.
Doncs gràcies per venir a la ràdio a explicar-ho.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acostumem a acabar aquesta secció de nou amb la Mercè fent una ullada justament a l'oferta laboral de la comarca.
Exactament. I la primera oferta que us mostro té a veure precisament amb el sector del qual estem parlant. És de gerocultor, gerocultora, persones que tinguin formació en el CP sociosanitari o cicle formatiu de grau mig, en cures d'auxiliar d'infermeria o tècnic d'integració social, etc. Llavors, es tracta de, bueno, intervenir en el procés d'ingrés de les persones a les quals cal atendre, realitzar o ajudar el pacient en totes les activitats bàsiques de la vida diària per satisfer les necessitats i fomentar l'autonomia d'aquestes persones. S'ofereix contractes de suplències per ara a les vacances, en diferents torns, i hi ha un dels contractes que és més per a suplir a una persona en un termini més de llarga durada. Llavors, competències, ara no cal dir, perquè han esmentat moltíssimes en aquest sector, però bé, efectes funcionals, anem a dir, organització, capacitat d'adaptar-se, compromís i responsabilitat, sobretot. La segona de les ofertes de treball és d'assessor o assessora comercial d'assegurances, també per una empresa de Vilafranquina, per gestionar i desenvolupar a nivell comercial en el territori els productes que ofereixen. Què es requereix? Tenir batxillerat, però sobretot tenir experiència laboral de 4 anys almenys. S'ofereix un contracte indefinit de 38 hores a la setmana i com a competències a destacar, pues, orientació de resultats, organització, iniciativa, capacitat de negociació, resolució d'incidències i orientació al client. I per últim, una oferta que depèn directament de l'Ajuntament de Vilafranca, doncs hem iniciat un procés selectiu per a contractar un equip d'agents cívics per a Vilafranca. Llavors, les tasques és oferir informació sobre la ciutadania, els ciutadans i sobre els seus serveis, acompanyar-los, ajudar les persones amb dificultats, realitzar itineraris a peu pels carrers de la vila i fer inspeccions oculars per a possibles incidències, desperfectes, etc. i recolzar en campanyes concretes i actuacions puntuals. Llavors, què cal per poder-hi accedir? Cal estar en situació d'atur laboral, sobretot, i tenir titulació en ESO, en principi. Llavors, s'ofereix un contracte laboral de 12 mesos, una jornada de 35 hores, i la incorporació seria per a partir de setembre, mitjans o sí. Llavors, què fer? Hem d'accedir a la pàgina web de l'Ajuntament de Vilafranca, on estan publicades les bases del procés selectiu. Concretament, allà on diu ofertes de treball, /, programes ocupacionals. I en allà es dona detall de què cal fer, quina prova cal superar, com es realitzarà la valoració del currículum, etc. El termini de presentació és bastant aviadet, és el dia 12 de juny. Per tant, d'acord una mica.
No me la va dar.
No me la va dar.
Moltes gràcies a totes quatre per haver-nos acompanyat avui. Que tingueu una feliç setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.